Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les querelles d'Esmatxa contra el govern quadripartit. El jutge ha arxivat la causa contra l'exalcalde Matías Serracant, els exregidors Albert Boada, Xavi Guerrero i Lluís Perarnau, tres tècnics i un assessor per prevaricació. El magistrat al·lega que les actuacions de tots els querellats són legals, legítimes i formen part de la fiscalització del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries. Així ho ha destacat també Serracant.
El jutge el que diu és que tot allò que hem tirat endavant com a administració és tècnica i jurídicament raonable i, per tant, que aquesta causa, diguem-ne, de prevaricació manifesta sobre la que es basava l'acusació, doncs no hi és.
Des d'Esquerra Republicana també han assenyalat que l'arxiu de la causa reforça la tasca de fiscalització impulsada durant l'últim mandat. Avui també és notícia que patronals, sindicats i docents celebren l'aturada de la reforma de la formació professional dual. Consideren que l'ajornament de la implantació fins al curs que ve permetrà fer el salt d'una manera més tranquil·la i adequada a les necessitats de les empreses. Les entitats culturals de la ciutat esperen que el govern de Marta Ferrés faci apostes valentes en aquest àmbit. Confien que l'executiu estarà compromès amb la cultura sabadellenca, però reconeixen que cal deixar-li un temps d'adaptació abans no començar a fer demandes. I en esports, Ivan Caballero i Àlex Sánchez són els primers fitxatges del Sabadell Nord per la temporada que ve. Tots dos venen del mercantil i deixaran enrere les etapes formatives. Tot plegat s'ha fet públic el mateix dia que un dels capitans de la temporada passada, Kevin del Corral, s'ha acomiadat del vestidor després de 5 anys. Són algunes de les notícies que desgranarem amb la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Es mantindrà el mercuri? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, com a novetat, tenim la formació d'alguns estrats baixos que afecten a hores d'ara trams de la costa, sobretot del sector central del litoral, però que al llarg de les pròximes hores s'estendran a molts punts d'aquests sectors, deixant el cel força ennuvolat en general al final del dia. A banda, tenim núvols als mitjans que van circulant d'oest cap a est, i a més tenim la formació de núvols d'evolució diurna, zones de muntanya que al llarg d'aquesta tarda no es descartaria que deixessin alguna gotellada cap al Pirineu, sobretot tot el sector occidental. Pel que fa a la temperatura, avui valors més alts, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. En canvi, cap a Ponent i punts de l'extrem nord-est, la temperatura queda més baixa. De cara a demà, la temperatura mínima quedarà més alta, la màxima baixarà lleugerament. En general, en predomini d'aquests estrats baixos o alguns bancs de boira a zones del litoral, més trencats al centre del dia, i nuvolades que creixeran a partir del final del matí a molts punts de l'interior, que deixaran precipitar localment moderades i amb tempesta, sobretot a punts del quadrant nord-oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 3 quilòmetres de retencions a la C58, al seu pas per Sant Quirze en sentit Manresa, i 2 quilòmetres més a Montcada per anar cap a Barcelona. A l'AP7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, on trobem 2 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens en trams d'aturades a la Ronda Litoral, entre Can Tunis i el Fòrum, en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, ho coneixem aquesta tarda, la notícia del dia. El jutjat arxiva la querella presentada per Esmatxa contra els exregidors Lluís Perarnau, Xavi Guerrero i Albert Boada i l'exalcalde Matías Serracant. El magistrat considera que cap de les acusacions està fonamentada i considera justificades totes les decisions tècniques preses per l'administració i pels funcionaris també querellats, un assessor i tres tècnics municipals. La Crida per Sabadell i Esquerra s'han fet ressò de la interlocutòria que els va arribar dilluns. Pere Gallí, fa bona tarda.
Bona tarda. Una instrucció en què el jutge es posiciona al costat dels querellats i defensa totes les decisions polítiques i tècniques que s'han pres en relació al contracte d'Esmatxa i al seu presumpte incompliment. L'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha llegit alguns fragments de la interlocutòria per mostrar-ho. Per exemple, que no es volia anul·lar el contracte de forma unilateral i que el procés de municipalització era correcte.
l'acusació és que nosaltres volíem, diguem-ne, fer tot un procediment per resoldre el contracte adjudicat a Esmatza. Diu, no hi ha indicis de que ho volguéssim fer, i si ho volguéssim fer de forma no conforme a dret. En tot cas, l'auto també diu que aquesta decisió, la de la municipalització del servei, seria una decisió legítima que el consistori pot adoptar a través de l'oportú tràmit legal i amb subjecció a allò que s'ha acordat.
El jutge també veu raonable que el govern vulgui implementar un GPS als vehicles de la concessionària de la neteja per controlar si compleix el contracte. Alhora, nega, tal com afirma Esmatza, que els exregidors pressionessin els tècnics municipals i prevariquessin. Un munt d'arguments que la Crida utilitza per sostenir que la querella era per intimidar. Lluís Pere Arnau, exregidor de Serveis Municipals.
Nosaltres ens referma, des de la Crida, ens referma aquest arxiu de la causa en què la denúncia per part de la direcció d'Esmatza era una denúncia per posar traves a l'actuació fiscalitzadora del govern, i també ens reafirma, una altra qüestió que ens reafirma, és que l'actuació que hem fet nosaltres l'hem feta com a administració, com a govern, el nostre deure de controlar i fiscalitzar el contracte, i que per tant no té res a veure amb l'acusació que feia la direcció d'Esmatza en la denúncia, en la que plantejava, doncs, sense l'acusació era prevaricació, conspiració per a prevaricar.
Com a conclusió, Nani Valero, número 2 de la formació, ha emplaçat el nou govern municipal a continuar fiscalitzant la concessionària. També asseguren que faran un seguiment de totes les denúncies contencioses que ha presentat l'empresa contra el govern quadripartit. El procediment penal queda amb aquesta interlocutòria arxivat, tot i que Esmatza té 5 dies per presentar un recurs de forma i només està oberta una demanda civil per vulneració del dret a la intimitat i l'honor.
Esquerra Republicana, que també tenia l'exregidor d'Espai Públic Xavi Guerrero Carallat, ha defensat que en cap moment hi va haver conspiració ni prevaricació i que el jutge considera que són simples conjectures de l'acusació. Guerrero ha estat més contundent i ha qualificat la querella de mentida, intoxicació i manipulació. Defensen que la fiscalització duta a terme des de l'administració no és cap delicte. La línia R4 de Rodalies ja és la més important de tota la xarxa viària catalana. L'any passat va superar la R2 i transporta en un dia feiner com avui 134.000 persones entre Manresa i Barcelona, principalment. És per aquest motiu que el Pla de Rodalies de Catalunya inclourà diverses novetats per a aquest servei, algunes de les quals a Sabadell i bastantes al conjunt de la comarca.
A escala general, tota la línia es veurà reforçada perquè Renfe vol millorar la potència d'entrada a Barcelona. Per aquest motiu, en els pròxims anys es compraran 45 nous convois que permetran que tots els trens de la R4 siguin de doble composició, és a dir, que siguin el doble de llargs. A més, s'ampliarà una via més. Pere Macias és el coordinador del pla.
Nosaltres, un dels projectes que estem estudiant és, per una via o per una altra, doncs tenir tres, no sé si quatre és possible, però com a mínim tres vies fins a Sabadell. Fins a Cerdanyola és molt clar, és amb túnel de Montcada o sense dir. Hem de poder, per què? Perquè necessitem una pels trens que volem semidirectes, doncs que pugui passar.
A Sabadell, la bona notícia és que la Generalitat està estudiant la viabilitat de construir una nova estació a Canllong. A la resta de la comarca també es construirà la de Santa Perpètua i es remodelarà la de Montcada Bifurcació. En aquesta localitat també s'ha començat a estudiar el futur túnel del turó de Montcada i el soterrament del tram de via que travessa la localitat.
S'atura la implantació de la formació professional dual. Educació justifica la decisió per la necessitat d'obrir un període de diàleg per tal que el desplegament del nou model sigui el més tranquil possible. Entre els canvis que el departament pretenia introduir hi havia incrementar les hores d'estada a l'empresa, potenciar el treball per competències i millorar les condicions retributives als estudiants. Patronals, sindicats i docents celebren la decisió de la conselleria perquè els permetrà dir la seva.
Millorar la formació dels alumnes i incrementar la seva inserció al món laboral. Aquests són dos dels objectius de la formació professional dual. Des del sindicat CGT, però, creuen que les últimes reformes del sistema que ha implementat la conselleria no han anat en aquesta línia. José Luis González és responsable de l'àmbit d'ensenyament.
S'incrementen de manera no planificada i a més no avaluada les hores d'estada a l'empresa, i nosaltres ens dona la sensació que si no es fa de manera planificada i ben feta, doncs pot afavorir simplement doncs tenir més mà d'obra barata. També redueixen les hores lectives, destruint llocs de treball de professorat, i tot això portem anys, I també disminueix la qualitat de la formació de l'alumnat en l'aprenentatge de l'ofici, que realment hauria de ser el principal objectiu.
Per tot plegat, des de la CGT es veu amb bons ulls tenir aquest respir i poder fer la tramitació de la manera més ordenada i tranquil·la. En la mateixa línia s'ha expressat també el director d'assessoria, promoció internacional i formació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Joan Valls. Malgrat l'aturada, Valls continua defensant la necessitat d'actualitzar el model actual.
Tot el que és fer una formació professional al màxim de professionalitzadora i amb el màxim de, diguéssim, de permeabilitat entre el que és l'ensenyament i el que són les empreses és absolutament interessant i de fet així l'experiència la mostra.
Segons dades del departament, l'oferta formativa d'FP permet que més de la meitat dels graduats en cicles treballin 9 mesos després d'haver finalitzat els estudis, mentre que un 36% segueix estudiant i només un 10% es troba en situació d'haver de buscar feina.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Les entitats culturals de Sabadell estan a l'expectativa davant la constitució dilluns del nou govern de Sabadell encapçalat per la socialista Marta Ferrés. Esperen una política cultural valenta i sensibilitat per la seva tasca per part del nou executiu bipartit que formen els regidors del PSC i l'única regidora de Podem. D'entrada, però, també accepten que cal donar un temps al nou equip perquè es vagin caminant.
El president del Centre Sant Vicenç, Jordi Cascales, constata la diversitat d'opinions que es donen l'entitat per la nova etapa política local. Demana empatia amb les entitats culturals i també suport.
Que som una entitat de la ciutat, una entitat que, doncs, que generem doncs molta activitat, que generem cultura, a més, i que bé, doncs, les entitats també tenim unes demandes que fem a l'Ajuntament i que ens les entenguin, que ens escoltin i que ens donin, doncs, una miqueta de suport.
Des d'una altra branca de la cultura sabadellenca, el president de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Jordi Cos, també col·laborador de Ràdio Sabadell, on presenta l'Espia de Mahler, també es mostra expectant.
Considero que Sabadell, el tenir una òpera i el tenir una orquestra simfònica que té un abast territorial, crec que ara hi ha una oportunitat i que a més ara treballaran conjuntament, crec que ara és una grandíssima oportunitat de crear un segon centre de producció musical a Catalunya, un segon centre d'importància que seria aquí Sabadell.
I des del món de la cultura tradicional i popular catalana, el president de la colla de geganters i grallers del barri de Gràcia, Albert Gusi, espera que hi hagi continuïtat en relació amb el consistori i que sigui el nou govern qui tingui la iniciativa d'establir-hi contacte. Fa un any i mig que la colla gegantera gracienca no té local i que funciona temporalment a l'antiga escola Riusec, on han començat les obres de la nova oficina d'entitats i voluntariat.
En 15 dies ens quedàvem al carrer. Vull dir, no teníem l'opció d'esperar X a la cessió d'un local. I llavors, com que ja teníem un espai cedit a on no s'hi feia res, només unes hores a la setmana per assaig, doncs vam optar per anar-hi. O sigui, avisant, vam dir, escolta, ens trobem amb això, només tenim aquesta alternativa. Ens vam posant allà i com que en aquest espai ara hi fan obres, ens han reubicat.
Gusi lamenta que el partit que encapçala el nou govern, el PSC, no mencionés la cultura popular al seu programa electoral.
Ciutadans ha tornat a reclamar avui la retirada de la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics de la façana de l'Ajuntament. El cap de llista de la formació, Adrián Hernández, recorda que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeixent que aquest element no hauria d'estar present en un edifici municipal per tal de mantenir la neutralitat de l'espai públic.
No té cap sentit, no hi ha justificació que la pancarta continuï penjant de la façana de l'Ajuntament, que representa a tots els veïns i veïnes. I sempre hem dit que la façana de l'Ajuntament només ha d'haver-hi les banderes oficials i cap símbol que pugui trencar aquesta neutralitat que les institucions tenen el dret de mantenir-la.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha respost la demanda de Ciutadans assegurant que el seu executiu té ara moltes prioritats que passen per sobre de la retirada de la pancarta.
Jo vaig dir que som un govern no independentista, que teníem molta feina a la ciutat i moltes coses a fer i per tant les anirem fent i anirem marcant el nostre tempo i quan tinguem coses a explicar doncs les explicarem.
Des de Ciutadans asseguren que seguiran lluitant perquè es retiri aquesta pancarta. I encara en política, el líder d'Esquerra Republicana, Juli Fernández, condemna els atacs contra els regidors de Ciutadans després del ple d'investidura d'aquest dissabte, segons ha manifestat avui en declaracions al programa Al Matí. Malgrat que la formació no ha fet una condemna pública dels fets, Fernández assegura que sempre han rebutjat la violència i ha lamentat que precisament la formació taronja no ho ha fet.
Tothom que passa la línia del respecte i de la llibertat d'expressió no comptarà amb el meu suport. Però també ahir, em sembla que era ahir, li deia al diputat Joan García que jo fa un any i nou mesos que espero que els diputats i regidors de Ciutadans de Sabadell rebutgin les castanyes que ens van donar a l'escola nostra llar el dia 1 d'octubre.
En aquest sentit, reitera que la gent té dret a expressar la seva opinió dignament. Més a punts del dia, quan arribem al punt horari d'un quart de vuit, l'Aeroclub Barcelona-Sabadell organitza aquest cap de setmana la 65a edició de la Volta Aèria de Catalunya. La cita sortirà divendres a les 4 de la tarda de l'aeroport de Sabadell i acabarà a Vitòria.
La prova té normalment un caràcter competitiu, però en aquesta ocasió serà lúdica i festiva per la coincidència amb el Campionat d'Espanya. La gerent de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, Rosa Pasquets, ha explicat al programa al matí el recorregut de la prova.
En aquesta edició, el divendres, sortirem d'aquí Sabadell i anirem a l'aeroport de Lleida-Guaira, que és la ruta de divendres, diguéssim. Després, el dissabte al dematí, la ruta és des de Lleida-Guaira fins a l'aeroport de Foronda, a Vitòria. I el diumenge al matí ja és la tornada cap aquí. Normalment, la volta aèria, amb una edició de cada any, cada edició són tres etapes de competició, però aquest any, justament, també en fem només dues. És a dir, de fet, la volta acabaria a Vitòria el dissabte.
L'aeroport de Sabadell acollirà la primera setmana d'octubre el Campionat d'Espanya. Es tracta d'una setmana de competició que portarà a la ciutat diferents col·lectius relacionats amb el món de les aeronaus.
Les dones trans prenen la paraula aquest dissabte al Ciervo.
Ho faran amb l'obra Estas son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir, una producció que reivindica la diversitat d'aquest col·lectiu i denuncia la pressió i discriminacions a la que estan sotmeses, per exemple, en el mercat laboral, com denunciava Ràdio Sabadell Violet Ferrer, una de les actrius del col·lectiu teatral Tirititrans Trans Trans.
Y bueno, por parte de las instituciones tenemos datos que nos avalan también, es decir, el paro juvenil creo que estará en un 25%, se ponen muchos mecanismos para que se dé trabajo a los jóvenes, con ventajas en la seguridad social y demás. Nuestro paro ahora mismo será un 80% dentro del colectivo, más o menos. Tampoco es oficial porque no hay datos oficiales, que vienen muy bien, pero estamos en un 80%. No tenemos ninguna ventaja fiscal a la hora de contratarnos, no tenemos cupo en la administración pública como otros colectivos. Quiero decir que al final es la falta de decir, estamos aquí, es que no nos veis.
L'obra es podrà veure a Sabadell en sessió única aquest dissabte a les 8 al Ciervo, amb taquilla inversa, però tenen pensat fer-la voltar per diverses poblacions catalanes.
La bassa de Sant Oleguer obre les seves portes al públic i s'incorpora ja a l'oferta per aquest estiu de piscines municipals de la ciutat. L'equipament arrenca amb la gespa i el bas millorat, així com els tobogans.
Per a l'alcaldessa Marta Farrés, és important tenir recursos d'oci i de refresc per a aquells que no marxen de vacances a l'estiu. A més, considera que la bassa es dona un servei també a tot l'àmbit comarcal.
En el cas de la bassa, a més, sabeu, un equipament que no només dona servei a la ciutat de Sabadell, sinó que és un d'aquells equipaments d'àmbit comarcal. Quan nosaltres diem que Sabadell volem que sigui una ciutat de referència a nivell de comarca, la bassa és un d'aquests equipaments que ens dona aquesta capacitat d'anar molt més enllà.
Ferrés ha visitat aquest matí les instal·lacions acompanyada de la regidora d'Esports, Laura Reyes, la qual ha apuntat que la depuradora de la piscina de Can Uriac no començarà la seva reforma fins que no acabi la temporada d'estiu, per tal de no entorpir l'ús ciutadà de les instal·lacions. La bassa donarà servei als sabadellencs fins al dia 1 de setembre. Can Uriac i Can Marcet romandran obertes fins al 6 de setembre, el cap de setmana en què arrenca la festa major de la ciutat. Les piscines d'Olímpia i Campoamor, per la seva part, obriran fins l'11 de setembre.
T'apassiona els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a les 4 de la tarda. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
This is a journey into sound. Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant del conseller d'Interior, Miquel Buch, que reconeix que la situació dels Mossos d'Esquadra encara no està normalitzada després de l'aplicació de l'article 155.
Així ho ha reconegut durant l'acte de graduació dels nous Mossos i els ha demanat treball per garantir la seguretat basada en la convivència, el respecte i les llibertats.
Les víctimes de l'atemptat d'Hipercor de Barcelona recorden avui els 32 anys dels fets en un homenatge rodejat de polèmica.
Vox havia enviat invitacions a l'acte amb el logotip del partit i de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, fet que ha provocat el malestar d'una quarantena de famílies. El president de l'entitat, Jorge Vargas, ha negat que hi hagi cap vinculació entre l'acte i Vox i ha lamentat que s'hagi intentat polititzar.
Una vintena de dotacions de bombers treballen a aquesta hora en un incendi forestal a la Mora d'Ebre.
Tot i el gran desplegament, les flames estan a aquesta hora controlades i han afectat una superfície forestal petita.
Identificat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va fer perdre l'ull a Roger Espanyol el 1 d'octubre.
El seu equip jurídic ha pogut identificar la gent que va amputar el votant a l'escola Ramon Llull de Barcelona. Després d'analitzar hores i hores d'imatges i d'un exhaustiu informe pericial, l'associació Iridia ha pogut individualitzar l'escopeter, que va negar-ho quan va declarar el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona com a investigat. A més, Iridia ha demanat al jutjat que citi com a investigat un dels comandaments d'aquell grup d'antiavalots. El Parlament de Catalunya va prohibir el 2013 l'ús de bales de goma.
I a Barcelona, Valls continuarà exercint com a regidor i carrer contra el que considera l'estratègia perillosa i la deriva greu de Ciutadans.
L'exministre francès i regidor de Barcelona pel canvi, Manuel Valls, ha confirmat aquest dimecres que continuarà exercint el seu càrrec a l'Ajuntament de Barcelona. També ha carregat durament contra el partit taronja perquè considera que està seguint una estratègia equivocada i perillosa que aposta pel com pitjor, millor. De fet, creu que el partit que lidera Albert Rivera està fent una deriva greu, tant en pactes amb Vox com amb l'estratègia que segueix contra l'independentisme.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell Nord ha fet oficials els dos primers fitxatges de cara al seu segon any a Primera Catalana. Es tracta d'Ivan Caballero i d'Àlex Sánchez, dos terrassencs formats fins aquesta temporada a la Lliga Nacional Juvenil amb el Mercantil i que arriben per aportar fons d'armari al conjunt de Can Oriach.
Tots dos també aportaran un plus de joventut a la plantilla de Quico Díaz en la seva primera experiència sènior. Àlex Sánchez només té 18 anys i actua de pivot defensiu. Ell mateix explica les expectatives amb les quals arriba i les diferències que hi pot haver entre la Primera Catalana i la Lliga Nacional Juvenil.
Pero un año muy duro, pero bueno, que habrá que trabajar muy fuerte y a ver qué pasa. Bueno, sobre todo en el físico, porque venimos de ser juveniles de tercer año y de jugar contra chavales que a lo mejor le sacamos 2 años. Y ahora ya pues puede haber diferencias de hasta 10 años, por ejemplo. Sabemos que va a ser difícil, pero estamos ilusionados y a entrenar y a demostrar que podemos estar en este equipo.
L'altre reforç, Ivan Caballero, té 19 anys, és central i aquesta última temporada també ha lluit el braçalet de capità al juvenil mercantilista.
M'hablo Carlos, sobre todo m'hablo muy bien, me dio muy buenas referencias y bueno, es con lo que vengo. Sabemos que va a ser una temporada difícil, pero bueno, yo creo que la afrontamos con muchas ganas para empezar y para crecer como futbolistas. Tiempo era, o sea, lógicamente sé que va a ser complicado, pero bueno, aquí a base de entrenos pues llegarán los resultados.
L'arribada de Sánchez i Caballero ha coincidit amb l'adeu de Kevin del Corral, el migcampista, un dels capitans. L'última temporada tanca una etapa de 5 anys a Can Oriach per signar amb el Martorell, acabat de pujar a Primera Catalana. En les pròximes hores està previst que el Sabadell Nord faci oficial el nom de 2 incorporacions més de cara a la pròxima temporada.
A En waterpolo, derrota de la selecció espanyola amb els jugadors de l'Estralpul Natació Sabadell, Sergi Cabanes i Edu Lorrio en el segon partit de la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial. Els de David Martín han caigut a la tanda de penals contra Hongria per 15-12.
Un partit que ha acabat fa uns minuts i que ha estat força accidentat. Espanya ha anat per davant en el marcador durant els tres primers quarts, però ha començat a caure un fort aiguat a Belgrat i el joc s'ha hagut d'interrompre durant més de mitja hora. A la represa, Hongria ha aconseguit forçar els llançaments des dels 5 metres amb l'11-11 final i s'han dut el triomf per un clar 4-1. Aquesta derrota no altera en excés el panorama pels Cabanes, Lorrio i companyia. Ara Espanya té 4 punts, un més que el Canadà i el Japó, gràcies al triomf nipó d'avui, mentre que els magiars són a la cua amb 2 punts. Si els de David Martín guanyen demà a partir d'un quart de 8 del vespre el combinat canadenc, accedirien als quarts de final com a primers de grup i amb l'encreuament més favorable.
Alexis Rodríguez buscarà demà el bitllet per l'europeu sub-23 al míting iberoamericà de Huelva. L'atleta sabadellenc ha passat pàgina al calvari que ha patit enguany amb les lesions i es veu amb cor de rebaixar la seva millor marca.
En l'últim control al Serraïma de Barcelona, el Criterium Capmany va fer un temps de 8.45, a 2 segons de la mínima dels 3.000 obstacles per l'europeu. Malgrat això, Rodríguez està content per les sensacions que va tenir en la primera carrera de nivell que disputava un cop recuperat de la lesió. Demà corre aquest míting a Huelva, que tindrà molt més nivell, un fet que pot elevar el ritme de la cursa. L'atleta del Barcelona es veu amb clares opcions de millorar el seu temps i, per tant, aconseguir aquesta mínima.
Ara em trobo bé, ja et dic que he estat entrenant bé, amb moltes ganes i amb bones sensacions, i em trobo fort. Vull dir, estic molt content i tinc esperances posades a Huelva, perquè penso que si tot va bé i tinc un bon dia, penso que podria estar prop de la meva marca personal, que això no sé si ho hagués pensat fa 2 mesos, com vaig començar a entrenar, vaig haver de tornar a parar i vaig començar a entrenar, no sabia si seria capaç d'arribar tan sols no sabria ni si podria córrer.
La de demà serà una revàlida per un Alexis Rodríguez que al novembre va haver de renunciar a la temporada de cross i des d'aleshores només ha corregut la Cap d'Any Reis de Sabadell i el Criterium Capmany de la setmana passada a Barcelona.
El 2019 de Mercè Pacios està sent per oblidar. La ciclista sabadellenca va començar l'any amb una fractura a la mà a Lanzarote i diumenge també es va veure obligada a abandonar la prova de les UCI Marathon Series de les Dolomites a Itàlia a causa d'un tall al genoll.
Pacios sortia quarta en una de les cites de més nivell en el calendari del BTT i quan rodava en el top 10, va patir aquest infortuni que va posar punt final a la seva tercera participació a les Dolomites. Així explica la ciclista local al moment de la caiguda.
No va ser una caiguda per a tots ni res molt perillós, simplement la bicicleta em va patinar i amb la mala sort que havia com una pedra i em vaig fer un tall molt profund i no vaig poder continuar. I és una pena perquè és això, és una de les 4 curses que puntuen per l'Alpine Cup, que seria tot el calendari d'aquestes 4 curses del Marathon UCI Series.
La idea de Pacios és precisament tornar-se a pujar la bicicleta al Montblanc el pròxim 6 de juliol a la segona de les 4 proves de l'Alpine Cup que s'emmarca en aquestes UCI Marathon Series de BTT.
El Sant Nicolau tornarà a tenir representació a la primera catalana de bàsquet amb el sènior A masculí. Tot i haver perdut la categoria a l'eliminatòria contra el Cabrera, el Club Grana intercanviarà la plaça amb el Centre Catòlic L'Hospitalet.
L'objectiu de l'entitat col·legial és donar la millor sortida a la generació del 2001 que ha acabat entre els 8 millors de Catalunya i formar un sènior amb jugadors de casa. Jordi Vallhonrat és el president del Sant Nicolau.
El primer equip ha de ser un equip format per gent de la casa i aquest any tenim tota una generació sencera que ens puja, que ha estat competint entre els 8 millors equips de Catalunya, que han sigut de júnior preferent en partits molt interessants contra els grans equips del país. Aquesta generació, si nosaltres no ens movíem i no teníem plaça, posar-los a segona no estàvem complint amb aquest objectiu que sí que s'havia marcat, que és estar allà on aquests equips puguin estar. Per tant, hi havia un interès molt important per part del club de que aquesta generació, que aquest any serà sènior de primer any, pogués competir, que de fet ja han estat treballant aquest any, però que pogués competir a primera catalana.
Vallhonrat també ha garantit que amb aquesta nova fornada l'equip no viurà els patiments d'aquesta temporada primera catalana. D'altra banda, la directiva Grana estudia aquests dies la possible continuïtat d'Andreu Cervera, que va haver d'agafar les regnes del sènior masculí després d'un inici desastrós amb 6 derrotes consecutives i que ho compaginava amb el seu càrrec de director tècnic.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 19 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i actualitzat a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.